El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
El món de les idees ja no dona per més. A aquestes altures no necessitem plans estratègics, ni programes, ni dubtoses promeses d'una recuperació econòmica que no és per a tots, ni té en compte els pobres. Cal un nou ordre polític, econòmic i social que deixi de banda les lluites partidistes, l'obsessió pel poder i els interessos personals. Només el cor, la transformació d'un cor de pedra en un cor de carn, capaç d'estimar un canvi d'estil de vida més equitatiu per tots, un nou ordre polític, econòmic i social que deixi de banda les lluites partidistes, l'obsessió pel poder i els interessos personals i ajudi a vèncer tanta indiferència que hi ha. Qui creieu que ha escrit aquestes paraules? Un antisistema? Bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, bon dia.
Molt bon dia.
Això
bisbe,
sembla...
administrador apostòlic de Mallorca.
Qui és un administrador apostòlic, si us plau? Bé, perquè, clar, fins ara, la gent que ens està sentint sap que Sebastià Taltavull era bisbe auxiliar de l'Arquebisbat de Barcelona.
I segueix sent bisbe auxiliar de Barcelona.
I l'altre dia, bisbe de Mallorca? No,
Es diu, el nom és administrador apostòlic. Quan és un bisbe que se li encarrega una diòcesi a un moment de seu vacant, si és un bisbe es diu administrador apostòlic. Si ho encarreguen a un capellà, es diu administrador diocesà.
Correcte. Queda això és clar. La terminologia. Però el concepte administrador, quan es tracta de l'Església, la gent també el pot associar a... Vostè va posar ordre en els comptes del bisbat de Mallorca o va posar ordre en els comptes morals del bisbat de Mallorca?
No, vaig a servir a l'Església de Mallorca. I servir l'Església de Mallorca també és un servei a tot el poble de Mallorca, perquè l'Església està dins el poble, no la podem separar gens, no són dues línies paral·leles que caminen a part, sobretot per la gran interrelació que hi ha. Senzillament, a mi no se m'ha donat cap instrucció ni de clarir comptes econòmics ni de cap tipus. Senzillament m'ha dit, vés a servir aquesta església. El que el papa m'encomana és anar a servir aquesta església, estimar aquesta església i ajudar-la a caminar, acompanyar-la en tot el seu procés.
La premsa de les Balears aquests dies, Sebastià Taltavull, diu coses com Miquel Adrobé al Diari de Mallorca: tindrà la difícil missió d'acabar amb la divisió interna dins del clergat de les illes, que segons algunes fonts consultades ha tingut bastant a veure amb que es fes públic i s'exagerés la relació del bisbe Javier Salinas i la seva secretària Sònia Valenzuela. Aquesta és la raó per la que el bisbe de Mallorca, Javier Salinas, se'n va d'allà, perquè ha tingut un afer amb una dona casada?
Això és una opinió, com hi ha moltes altres que han anat sortint. També durant molt de mesos la premsa ha anat parlant de tot això, repetint sempre el mateix, amb molta incidència. I clar, el bisbe Salinas s'ha trobat amb aquesta pressió. Jo ara no vaig adjudicar tot el que ha passat. Ell ha demanat la renúncia, després de tot aquest temps, després d'haver-ho pensat, el comunicat que va fer l'altre dia, va demanar la renúncia al papa i el papa li ha acceptat la renúncia.
Però escolti, la renúncia consisteix en anar-se'n de bisbe auxiliar a València. Bueno, al costat de Cañizares, cert.
Bueno, el Roma ho ha vist així, jo amb això no m'hi poso gens. Senzillament, li ha encomanat un altre càrrec dins l'Església i el farà allà a la seva terra natal, a València.
Sebastià Taltavull, sempre acabem parlant d'una qüestió, que al final aquí és una relació personal del bisbe de Mallorca amb una dona. Quan no, parlem de casos d'un capellà que ha tingut els casos de pederàstia que em podria anomenar moltíssims. Aquesta és una qüestió no resolta. L'Església i el sexe és una equació que no tenim ben resolta.
Sí, hi ha hagut aquí, jo crec que hi ha una evolució dins la història, hi ha hagut molt el pensament com ha influït també la manera de ser les persones, la visió filosòfica que hi ha hagut èpoques sobre el sexe ha influït molt també en la manera de la gent de concebre-ho tot. Estem en un moment que jo crec que hem de repensar molt i hem d'aprofundir molt.
S'ha d'acabar amb el celibat, ja?
Jo no diria acabar amb el celibat, sinó que el celibat fos l'única opció, tal vegada, és a dir, no va contra el magisteri, mira, contra la doctrina de l'Església, mira, l'Església Oriental, els capellans es poden casar, o els casats es poden ordenar de preveres. És a dir, és una qüestió que apareix un moment determinat de la història i no està tancada, que a qualsevol moment pugui jo diria, no seria llevar el celibat, perquè el celibat és un carisma, és un do que també des de la fe l'admetem, aquella persona que entrega totalment la seva vida, sense conviure amb una persona determinada i orientar tot el seu amor a una persona determinada. El celibat ens permet, mira, aquest amor més obert a tothom, estimes a tota la comunitat.
Sí, però al final...
Sí, però són opcions personals com en altres situacions de la vida, també. Jo no la reduiria només. Hi ha altres persones que per altres motius també no... També són cèlibes, en aquest sentit.
Sí, però seria una qüestió a revisar, segons...
Ho és una qüestió a revisar, com també el Papa ha demanat que revisi allò del diaconat per les dones, ha demanat que se comenci a estudiar. I això sempre és un tema recurrent, apareix en el sino, desapareix, sobretot des de països que tenen més dificultat per a nivell de cultura entendre bé tot això, els països de l'Àfrica, d'Amèrica Llatina, tenen una altra cultura diferent d'Europa. Clar, si no hi ha una formació molt forta, si no hi ha una espiritualitat molt intensa, si la persona realment no ho viu a fons, és molt bo de fer no donar la imatge que has de donar, m'entens?
El bisbe Taltavull diuen que és un dels bisbes que s'assembla més al tarannà del Papa, això s'ha dit, el Papa Francesc, en les formes i en l'actitud vital. Home, això és el que escriuen de vostè, bueno, la gent que hi entén d'Església. Aleshores, com que el Papa sembla sincer, perquè quan va a l'avió parla amb la premsa, diu el que pensa i diu, jo no sé qui per jutjar els homosexuals, etc. Clar, tot això contrasta al final amb decisions que es prenen. Per exemple, li poso dos casos que la gent segurament no entén. Capellà de Castelló, que a l'agost va ser sancionat per beneir una parella de lesbianes que s'havien casat pel civil. I en canvi, l'arcabisbe de València, Antonio Bañizares, de qui hem de parlar massa sovint, fa declaracions contra els homosexuals o contra el gènere femení, i aquí no passa res. Escolti'm, això la gent no ho entén. Sí. Que sancionin una persona per beneir una parella que s'ha casat pel civil, una parella de noies lesbianes, i en canvi Antonio Cañizares fa declaracions contra els homosexuals, o el capellà de la Bisbal del Penedès diu que ens hem de quedar a casa les dones, i no passa res.
Sí, no? Dins l'Església aquesta varietat també de reaccions i de manifestacions. Un bisbe a la seva diòcesi, diríem, té autonomia per dir el que sigui, sempre que ho faci com a pastor d'aquella església. Ara, clar, que se li pugui dir des de Roma o des d'aquí on sigui, ja no depèn de l'opinió que jo pugui tenir, sinó que depèn d'allà. Certament és una incongruència, és aquí hauria d'haver molta més unitat de criteri.
I no es troben entre vostès els bisbes
sí,
i diuen,
sí.
Home, Cañizares, que estem al 2016, sí. Com pots anar dient aquestes coses, sí. No?
Una cosa és que la manera com es diu, una altra també com es rep, també l'actitud en què reben les manifestacions dels bisbes o dels polítics o de les persones, en llatí ho dèiem, tot allò que rep, a la manera del qui es rep, ho entén o ho viu d'una manera... I clar, això dificulta molt la comprensió de tota la gent de carrer, la gent de casa, quan sent opinions tan diverses i tan divergents, també queda un poc sorpresa i sorpresa negativament, també, perquè la confiança que s'ha de tenir en l'Església, també l'Església l'ha de provocar.
Clar, els comentaris de cafè d'aquests dies, com vostè sap, en relació a això de Mallorca, és perquè són hipòcrites, perquè si no s'hagués sabut que el bisbe de Mallorca havia tingut una relació amb aquesta noia i perquè el seu marit va anar-ho a dir al Vaticà, no? I per això s'ha muntat l'escàndol, això hauria continuat passant. És a dir, no resolem bé les qüestions de fons i no les acabem abordant. El bisbe Taltavull, què es pot fer?
Sí, en aquest moment, el que ja ho veieu, el que s'ha fet, ell mateix ha demanat la renúncia i és una forma de respondre en aquesta situació. M'assembla també que s'ha d'acceptar, i de cara al treball que s'ha de fer d'ara en endavant, jo el treball que me toca a mi a Mallorca, i els he dit aquests dies, perquè els periodistes també m'han demanat moltes
ja
coses, i han parlat molt, i vaig fer una roda de premsa molt llarga i molt interessant. Jo els vaig felicitar, els periodistes, perquè crec que teniu una missió tan gran, perquè la gent pensi bé.
Però tenim el clergat de Mallorca dividit? Això és real? És el que diuen els periodistes mallorquins, eh? Vostè és menorquí, però...
Sí, som menorquí, som de l'altra illa. Jo això no ho puc afirmar, perquè tampoc jo no hi he estat.
Ho ha d'investigar ara.
Jo, tot el que m'he vist ara, una acollida excel·lent, m'he vist moltíssims capellans, moltíssims, molts són companys, perquè jo havia estudiat allà un any i molts els conec molt, I la veritat, la manera com ells m'han parlat i com han pogut tractar les qüestions, per jo, d'una forma exquisita, exquisita. I amb moltes ganes de recuperar un ambient que en aquest moment, degut a la situació que han tingut, un ambient que havia quedat un poc deteriorat. Jo, soci, que ho notes, i te demanen fer aquesta passa positiva. Jo sempre he estat del parer mai de posar murs entre les persones, sinó de crear ponts. I la feina que he fet aquests 4 dies, a tot nivell, està a crear aquests ponts.
Bisbet Altavull, per què el Vaticà l'envia d'administrador ara temporal a Mallorca i no li deixa? Perquè el bisbe Altavull no s'hi vol quedar a Mallorca, perquè té altres plans pel bisbe Altavull, al Vaticà.
Això hauries de fer una entrevista al Vaticà i demanar-ho directe.
Que no fa temps que no la demano.
La demanes,
pobre de mi.
L'haurem d'aclarir.
Aquest avió en diu tantes coses, el papa Francesc. I no hi ha manera d'enfilar-s'hi en aquest avió.
Sí, no, jo, mira, el meu nomenament no suposa anar de bisbe a Mallorca després, per principi. A vegades ha succeït. Mira, el bisbe de Menorca, actual, que ara està a Lleida, el van fer administrador apostòlic de Menorca i després va ser anomenat bisbe de Menorca. S'ha passat en altres llocs.
Sí.
Però no és condició... Jo som un bisbe ara un poc en data de caducitat, diríem allà.
A Mallorca?
A Mallorca.
No dirà per edat.
No, que no hi ha... és a dir, en aquest moment no hi ha un motiu per dir sí o no. Ara, la meva feina encomanada pel Papa és auxiliar de Barcelona...
Mm.
Que ho tenc que conjuminar i combinar amb...
Ara parlarem de l'arcabisbe Omella, però com els fa els encàrrecs al Papa? Això tinc curiositat, perquè el truca i va anar vostè a Roma?
No.
Bueno, el truca li diu, Sebastià, tenemos un problema a Mallorca.
No, normalment t'arriba l'anunci, t'arriba a través del nunci, a través d'anunciatura.
Però no li consulten si li ve de gust?
Aquesta vegada no, me van dir t'han nomenat així, sí, però clar que tu pots dir sí o no, sempre.
No, però obediència deguda, no?
Obediència deguda, i clar, i cada vegada que l'Església te demana un compromís, i un compromís d'aquesta qualitat, diríem, jo tots els que m'han demanat al llarg de la vida, duc 44 anys de capellà, i sempre he dit que sí perquè me semblava que era un servei. No te donen un càrrec de poder, te donen una exigència de servei. I com més amonestats, per dir-ho així, amb una paraula, més és de servir i més és donar exemple i més... Clar, quan me van nomenar auxiliar de Barcelona, jo recordo el nunci quan me va cridar, que era un dia Sant Sebastià, i em va felicitar, diu, hi ha altre motiu, me deia, i me va dir lo de Barcelona. Me va dir una cosa molt maca, diu, li han nombrado para Barcelona porque allí le conocen y le quieren. Això abans de venir. I jo vaig venir com a molt confiat que el nunci me digués això.
I ara li han dit el mateix.
Ho estic comprovant.
Per tant, sí. Quan es va anomenar l'arcabisbe de Barcelona, que moltes persones en l'entorn de l'Església catalana pensaven que Sebastià Altavull podia ser l'arcabisbe de Barcelona, això no va passar, van nomenar Juan José Omella, i el bisbe auxiliar Sebastià Altavull s'hi va posar al costat i la gent va dir, menys mal que hi ha en Altavull i que el guiarà i el farà aterrar, diguéssim, el farà aterrar a Catalunya. Però ara se'n va i aleshores la gent diu, a veure què passarà. I hem tingut notícia que al Baix Llobregat s'han nomenat 3 rectors en 3 parròquies a canvi de l'Et d'Esplugues, a Santa Gemma i Sant Enric Duró, que ho diré bé,
Dussó,
perdoneu, de l'Hospitalet de Llobregat, que són 3 rectors, 3 sacerdots de l'Hermandat de los Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Ah, i això que ha causat un cert malestar entre els feligresos d'aquestes parròquies que consideren que són, per dir-ho així, 3 rectors, deixi-m'ho dir, conservadors i ideològicament llunyans de l'Església catalana.
Bé, jo crec que quan se parla dels nomenaments és molt bo de fer parlar de fora quan no se sap tota la història de dintre. A l'Església ens passa molt això. Que clar, és que hi som a dintre i portem la responsabilitat d'un càrrec, d'encomanar un altre càrrec a una parròquia o una altra, s'ha fet un procés de diàleg amb els interessats, s'ha fet un procés de diàleg amb les persones. En aquest cas, tant el bisbe Omella com jo vam anar a parlar amb els capellans d'allà. En aquest cas, el bisbe Omella es va anar a reunir amb tota la gent en una assemblea, van estar parlant molt i molt de temps. Clar, després s'haurà de prendre una decisió.
No ha canviat respecte a les reivindicacions que feia la comunitat.
Sí, però la comunitat ha fet unes reivindicacions mentre es feien els tràmits, que aquests tràmits també són, en certa manera, reservats per, la, per preservar la dignitat de la persona i el respecte a la persona. Tu penses que si es comença a dir aquest ha d'anar al parròquia i tothom comença a cridar, aquella persona com la deixes, com l'ajudes a rehabilitar també un poc. Per això, a vegades, els canvis provoquen aquest problema si de fora, des de fora, hi ha un tipus de reacció. Aquestes reaccions hi han de ser a nivell de conversa i a nivell també de confrontar maneres de pensar. S'ha optat per això perquè mira, també en aquest moment, és cert, no és molt fàcil posar capellans a totes les parròquies.
Perquè no n'hi ha.
No n'hi ha, i també...
Perquè no hi ha vocacions, i venen de fora.
I en tenim, n'hi ha de fora, que són d'aquí, que es pertanyen a una espècie de congregació religiosa, que a vegades la gent, quan ha anat a veure qui són, tampoc no és exactament com...
Ha agafat els antecedents d'aquesta congregació, que té relació, per dir-ho així, amb el nacionalcatolicisme.
Podríem parlar de molts altres institucions d'Església que també estan en la mateixa tessitura. I moltes congregacions religioses també dins elles tenen una sèrie de persones que són més d'una tendència i unes altres que són més d'una altra. Per mi el problema és que es prejutgi abans de conèixer les persones també. I el que s'ha intentat és que se'ls aculli, que es treballi amb equip. Que jo també he dit moltes vegades, a mi m'ha passat que he estat rector de 3 parròquies, i això ho vull dir molt clar, 18 anys professor d'institut amb 500 alumnes, aquells anys bons de que feies el dia a l'institut i tal, i la classe de religió era una de les assignatures. Jo vaig tenir molt de problemes per grups conservadors que me van atacar, me van destruir la classe prou vegades. Però dic que quan tens experiència d'estar en una parròquia, arriba un moment que la parròquia tu te transforma. Tu aprens molt. Jo sempre he dit, jo dels joves és dels que he après més. Tota la vida. Em van nomenar delegat de joves, el primer càrrec que vaig tenir, i de les trobades que fèiem. Jo tots els caps de setmana estava en grups...
Sí, que creu que la parròquia catalana, per entendre'ns, els feligresos catalans canviaran a l'arcabisbe Omella
No ho deia per l'arcabisbe Omella únicament. En els bisbes també en els bisbes també anar a una diòcesi te transforma també, i parlar amb la gent, estar amb la gent. Jo sempre ho he dit, mira, jo quan era a Menorca, cada matí anava a fer el cafè al bar de prop de casa, cada matí, durant 30 anys. Jo era allà on preparava les homilies, tu, escoltant-te la gent.
Potser si fos així hi hauria més vocacions, Sebastià Altavull.
I el papa diu una orella a la paraula de Déu, que és la que han de predicar, i una altra orella en el poble. Que basta, les orelles te fan així.
Miri, ja que em diu això, està d'acord amb el que diu el bisbe de Solsona, Xavier Novell, que diu que els catòlics no poden pensar que el procés participatiu a partir del qual el Parlament elaborarà una Constitució per Catalunya no va amb ells?
Jo no vull judicar el que pensa un bisbe a la seva diòcesi, respecto molt aquesta manera de pensar. Jo crec que els bisbes i l'Església hem d'ajudar a reconciliar i a reconciliar tot un poble, i dins el poble hi ha molta varietat perquè te trobes amb molta gent de tot tipus. Clar, no és fàcil aquesta feina perquè no és ideològica. No és ideològica, però es manifesta. No, dic que el problema és ideològic. No vull dir la feina nostra.
Sí. És ideològica, també.
També ho pot ser, però quan només és ideològica, ja no estem només en la línia de la missió que tenim. Nosaltres tenim un evangeli que a vegades ens diu coses. Per exemple, ara jo, en tot això que estem parlant, jo tinc molt darrere fons tot aquest any de la misericòrdia i tot el que el papa diu en relació a el que diu cada vegada, em va sentir quan ell parla de la misericòrdia com un objectiu, aconseguir una meta.
Sí, però el papa va dir a Lampedusa, va anar a veure la situació i va dir, obrim portes.
Totalment.
Obrim portes de les esglésies, obrim portes del Vaticà.
Totalment.
Té la sensació que l'església li ha fet cas? Té la sensació que realment hi ha portes obertes?
Hi ha molta assignatura pendent amb això, Molta assignatura pendent. Perquè aquestes portes són primer les portes del cor, allò que és llegit abans del començament.
Sí.
Primer són les portes del cor, no és el resultat d'una negociació. La pau mai es fa per negociació, perquè sempre n'hi ha uns on d'equilibrar i rebaixar el producte o han de deixar vencedors i vençuts. Vivim una societat de que es va a vèncer i a deixar l'altre la cuneta. I això és el que en sentit cristià no podem admetre. tenim la paràbola del bon samarità, que per mi és la clau per tot aquest treball d'obrir portes, d'estar al costat de la gent. Quan aquell ferit està a terra i passen dues doces, un sacerdot i un levita, i passen persones religioses, Jesús ataca un poc l'estatus aquest hipòcrita que hi havia en aquell moment. I després passa un samarità, que era un heretge, que era un cismàtic, que era un indesitjable, que era un enemic del poble, d'una altra ètnia, d'una altra religió, i aquell no va de contemplacions. I l'Evangeli diu, el veier, fixa't els verbs, el veier, s'hi acostar, se'n compadir, li curar les ferides, se'l carregar sobre la pròpia cavalgadura, i el va portar a l'hostal, i ell va pagar totes les despeses perquè el deixessin bé.
Tant de bo la imatge de l'església...
Això per mi és l'imatge d'aquesta església que en diem samaritana. I he dit que és l'assignatura pendent, perquè l'església està feta de persones humanes i persones febles, ho som. Ara, no podem deixar la persona a l'estacada i a la cuneta. Per mi això és el gran repte que tenim. I cada vegada, sigui a través d'informacions, sigui a través d'accions, la violència, per exemple... Si jo, una cosa que dic, que ho has dit al moment quan començàvem a parlar de Jesús de Síria,
sí.
Quan veus avui aquesta amenaça jihadista o d'allà on vingui, sí. Perquè hi ha d'aquest tipus i hi ha amenaces de tot tipus, qui és que està indefens? Estem tots indefensos. Hi ha una pobresa compartida, una pobresa col·lectiva.
Bueno, vostè ho denuncia, però s'ha de canviar el sistema.
S'ha de canviar el sistema,
totalment. Sebastià Caldevull, si no canviem el sistema...
El sistema.
I econòmic, d'equilibris de poder, d'ambicions, no ens en sortim.
I això, ja dic, és l'assignatura pendent i és el treball nostre. Cadascú, els polítics ho faran des d'una eficàcia d'acció política. Nosaltres ho farem bonament i des de la pobresa que tenim a l'Evangeli en la mà.
Li diran bisbantisistema a partir d'ara, ho sap, no?
Sí.
Li diran bisbantisistema.
Mira, Jesús, per l'antisistema el van matar. Vull dir que... Perquè Jesús s'hi va oposar. I tenia un sistema molt dur i molt fort, un sistema classista i esclavista. I justament des dels grans poders és quan se decreta llevar-lo del mig. I això per mi és el gran repte, també és l'exigència, però també és el gran goig, perquè el motor de tot això és l'amor.
Bisbe Caldevull, que vagi molt bé Mallorca, com que serà bisbe auxiliar de Barcelona, serà molt bo saber a quin pont estableix entre les Balears i Catalunya. Que vagi molt bé. Moltes gràcies per ser aquí.
Igualment, també, i que m'ajudeu des d'aquí també a crear cap ponts,
Això farem.
Us ho agrairé molt, com ho vaig agrair als periodistes i a tots també la manera, i us ho agraeixo perquè la feina que feu i heu de fer és meravellosa en aquest sentit, perquè podeu fer també la societat molt, molt bona. Que sigui un bon dia, has dit aquest
matí. Que sigui un bon dia cada dia, exactament. Moltes gràcies.